Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El monòlit de Safaixina a Palma, de nou al centre de la polèmica i de l'actualitat. Avui matí el govern estatal ha comunicat que inclourà aquest monument aixecat a Palma durant el franquisme en homenatge als morts del creuer Baleares dins el catàleg de símbols contraris a la memòria democràtica i n'ha ordenat la retirada. Gairebé de manera simultània, Cort aprovava definitivament la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Un xoc de directrius entre dues administracions que ja fan preveure un nou procés judicial per resoldre l'assumpte. De fet, Cort ja ha avisat que esgotarà les vies legals que necessiti per evitar que retiri el monòlit. És un tema destacat avui, quan estem pendents del Congrés dels Diputats, on en uns minuts s'ha de fer la votació final sobre la proposició per modificar la Constitució i que Formentera tingui un senador propi. En parlarem tot d'una. Avui és dijous, 26 de març. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la condemna a presó permanent revisable per als dos principals acusats d'assassinar la nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo.
La mare de la bebè continua en parador desconegut, mentre que el Conco ja va entrar a la presó després de la lectura del veredicte per part del jurat, que el considerat tots dos culpables d'assassinat.
Comença el judici a un home per dur des de Nigèria una nina i tenir-la com a esclava sexual a casa seva.
Segons l'acusació, la violava, la gravava i en publicava els vídeos. La fiscalia demana 40 anys de presó per a l'acusat. El judici se celebra a porta tancada.
A Menorca, els veïnats de Cala Figuera i el Fonduco, es Castell, que van haver d'abandonar casa seva fa un mes i mig a causa del mal estat del penya-segat, ja són un poc més a prop de tornar-hi. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, i és que l'Ajuntament acaba de rebre la resolució de l'estudi encarregat al Col·legi de Geòlegs. Entre avui i demà notificarà quins veïns poden tornar directament a casa seva i quins hauran de fer actuacions. En el cas del Fonduco, aquells que puguin tornar hauran de fer-ho, això sí, a peu i per la part de dalt del penya-segat i no pel port, com era habitual. La carretera continuarà tancada al trànsit fins que es retiri una roca de 78 tones que amenaça de caure.
La plataforma d'autocaravanes autònomes alerta que a Eivissa es posen denúncies per a aparcar en sòl rústic sense fer els avisos previs que marca la llei. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un dels afectats és un infermer de l'Hospital Can Mises que ha rebut dues sancions valorades en 40.000 euros. Assegura que pot demostrar que el seu vehicle, sancionat a principi del mes de març, no va estar estacionat més d'una hora al mateix lloc i va ser multat sense previ avís.
A Mallorca, després de més de 30 anys d'activitat, la cooperativa agrícola de Sesplet de Sa Pobla tanca avui les seves portes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Des de l'any 1993, els més de 50 socis han exportat tones de patata al Regne Unit i altres països europeus. A la finalització de l'activitat, la cooperativa acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda les seves instal·lacions i la maquinària.
En els esports, Valiant i Morici s'enfrontaran avui vespre amb les seves seleccions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els jugadors del Mallorca es veuran les cares avui amb Eslovàquia i Kosovo a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. L'eslovac Martin Valiant i el kosovà Vedan Murici s'enfrontaran per primera vegada. Tots dos tenen l'objectiu de poder defensar el seu país aquest estiu al Mundial. I a la Champions, el Barça ha deixat ben encarrilats els quarts de final de la Champions després de guanyar per 2-6 al Real Madrid. Les mallorquines Catacoy i Patrick Jarro varen ser titulars i varen jugar tot el partit.
I ha arribat ja el canvi de temps a les Illes. Es nota sobretot a la mà.
Sí, el fort vent i les ones han deixat Menorca incomunicada per mar. La companyia Baleària ha cancel·lat els dos trajectes interinsulars del ferri ràpid Jaume III entre els ports d'Alcúdia i Ciutadella i ha desviat al port de Maó la connexió diària amb el de Barcelona.
La previsió detallada amb Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui torna la inestabilitat. Al llarg de les primeres hores del dia, el vent ha bufat amb força al nord de totes les illes. A hores d'ara ja ha afluixat a les Pitiuses i a Mallorca, però a Menorca continuarà sent fort pel que resta de dia. En conseqüència, l'onatge és ben intens al nord de les illes, tot i que és al nord de Menorca en concret on tenim la situació més complicada, amb ones que ja han superat els 9 metres d'altura màxima. També destaca la baixada en el termòmetre, que serà contundent respecte d'ahir. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 12 i els 16 graus. I tot això estarà acompanyat per un cel ben carregat, amb ruixats de caràcter local, no plourà per tot, que s'hi allargaran durant tot el capvespre i afectaran principalment entre Mallorca i les Pitiüses. I què passarà demà? Pocs canvis en general. El vent de tramuntana continuarà bufant amb força, sobretot en el sector de Menorca, i també tornarem a tenir temporal a la costa nord. La temperatura no variarà respecte d'avui i en el cel, tot i que tindrem qualque ullada de sol més, encara tindrem núvols abundants i també algunes pluges.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dèiem en portada, l'Estat inclou el monòlit de Safaxina en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i n'ordena la retirada. Es tracta del primer monument d'aquest catàleg impulsat per la llei de 2022 i consolidat amb un reial decret l'any passat. Una decisió que, a més, just ha arribat minuts abans que el ple de l'Ajuntament de Palma aprovés definitivament la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. De fet, el PSOE ha intentat que retirés aquest punt de l'ordre del dia davant el gir de guió, però l'equip de govern municipal s'hi ha negat i ho ha aprovat amb la majoria de PP i de Vox. Ara, Cort anuncia que esgotarà totes les vies legals al seu abast per evitar-ne la retirada del monument franquista que es va erigir el 1948 a memòria dels herois del creuer Baleares, que durant la Guerra Civil va bombardejar milers de refugiats quan intentaven fugir de Màlaga cap a Almeria. Olivia Navarro.
Bon dia. Sí, l'any 2010, per adaptar-ho a la llei de memòria històrica, es va decidir eliminar tota simbologia franquista. 7 anys més tard, el govern municipal va iniciar els tràmits per intentar eliminar-ho ja del tot, però un recurs de l'associació Arca va aconseguir aturar-ho i va acabar en la seva catalogació com a bé d'interès cultural en l'aval del Tribunals. Però que tot i que semblava que, ara sí, la darrera paraula estava escrita, no era així, perquè avui el Ministeri de Memòria Democràtica ha conclòs amb un informe vinculant que el monument és part i exemple del cul al franquisme. Rebutja que tingui cap valor artístic o patrimonial i ordena que retiri d'allà on és ara. A partir d'aquest punt, tant govern com ajuntament poden presentar ara un recurs d'alçada contra aquesta resolució. Ara bé, si no s'executa, la retirada del monòlit s'obrirà un procediment sancionador per infracció molt greu que pot comportar la imposició de multes.
I de fet, això és el que farà l'ajuntament, que promet presentar batalla judicial, així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme.
Sí, Òscar Fidalgo garanteix que el consistori esgotarà totes les vies legals al seu abast. Ha lamentat així mateix que el govern de Pedro Sánchez diu faci servir dreceres per votar-se la llei quan no hi està d'acord.
Lamentar que el gobierno de España siempre acuda a atajos cuando no está de acuerdo con las resoluciones judiciales y que lo haga precisamente de manera sobrevenida en un momento en el que finalmente les tengo que decir que deberán ser los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre este particular.
Per part del PSOE, en canvi, han celebrat aquesta decisió del Ministeri. Cosme Bonet, secretari d'Organització del PSIP, destaca que la retirada del monument compta amb el suport d'una comissió tècnica.
Vaig a la primera resolució d'aquest tipus, qui es firma? Perquè vegem fins a quin punt la societat civil de les Illes Balears, els tècnics que han valorat això, perquè la comissió que ha decidit això és una comissió tècnica, han cregut que era un monument que s'ha de ser retirat, i amb això acabaré. La resolució inclou el monument a dins el catàleg, com he dit, de simbologia contrària a la memòria democràtica, però també encomana la seva retirada.
Més per Palma, també considera positiva aquesta inclusió del monument de Safaxina al catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica, tot i que la seva portaveu, Neus Truyol, lamenta que arriba massa tard.
Valorant positivament que l'Estat hagi inscrit Safaxina com un element a eliminar de la ciutat, perquè és una simbologia franquista, però arriba tard. Des de Més per Mallorca ja fa més d'un any que estem demanant en el Partit Socialista que inclogués aquest element en el catàleg.
I molt diferent és l'opinió del portaveu de Vox, Fulgencio Coll, qui ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez.
És una falta de pacte de justícia, és una imposició de la força, però fent un acte sanchista més. La protecció de Sofeixina és una cosa que s'ha mirat per els quatre costats. Tots els tribunals, incluït el Supremo, han dado la raó que deve mantenir-se este monumento.
Hem recollit algunes de les reaccions d'entitats socials a la notícia. L'Associació Memòria de Mallorca creu que la inclusió del monument dins aquest catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica és una gran passa endavant després d'anys de reivindicació. Destaca l'entitat que aquesta catalogació obre la possibilitat d'obrir un nou procés judicial per avançar a la retirada definitiva del monòlit. Maria Antònia Oliver n'és la presidenta.
És una cosa que nosaltres teníem pensada. Si nosaltres demanàvem inclusió constantment i donaven tanta importància que estàs inclòs dins aquell estatal, és perquè el procés el tenien tancat judicialment, però aquí, amb aquest nou element, amb la llei de memòria democràtica estatal ja aprovada i amb la inclusió de, en el cens de simbologia franquista, veiem que teníem nous elements per poder iniciar un nou procés judicial.
L'entitat proteccionista Arca no li veu, però, recorregut a aquesta nova via judicial. L'escoltem al portaveu Pere Ullés.
No té cap efecte pràctic ningú, perquè realment Sofeixina ja és un monument declarat per l'Ajuntament, per el Consell, per els tribunals. Per tant, no té virtualitat pràctica.
Són les 2:11. Anem fins al Congrés.
Escoltau l'informatiu migdia.
I és que estem pendents en aquest moment de la votació que s'ha de fer al Congrés per possibilitat que Formentera tingui un senador propi. El Partit Socialista s'ha abstingut per fer possible l'aprovació de l'esmena que ha presentat el PP perquè donar suport a una proposició amb la qual Formentera aconseguirà tenir aquest representant a la cambra territorial. La nostra companya Elena Trinidad ha seguit el debat.
El debat sobre les esmenes presentades a la proposició per modificar la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi ha començat amb la clara negativa de Vox. Jorge Campos és diputat d'aquesta formació.
Que Formentera ja cuenta con un senador, que parece que se olvidan. Compartido con Ibiza. Però ja estan representats.
El Partit Popular ha presentat una esmena referent a la terminologia del topònim Eivissa perquè en la proposició de caràcter nacional aparegui en castellà, un canvi en la forma, però no en el fons. Ho explica el diputat del PP, José Vicente Mariboso.
Respecto a la qüestió de fons, la Constitució ja reconoce a Formentera com a circunscripció electoral al Senat perquè ja cuenta con un Consejo Insular Autònom. I lo que hemos planteado pues no és més que un matís.
Els socialistes han criticat que per aquest canvi de denominació es pugui posar en perill aconseguir aquesta important passa per Formentera i s'han estès en la votació de l'esmena dels populars per possibilitar la seva aprovació. És la diputada Milena Herrera.
Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador.
Les esmenes de Vox han quedat rebutjades. El diputat del grup parlamentari plurinacional Sumar, Vicenç Vidal, ha demanat el vot favorable del PP.
Votin que sí en aquesta reforma constitucional que el Parlament de les Illes Balears ens ha dit. Votin sí a Formentera. I no li faltin el respecte, com ha fet el diputat de Vox.
Ho dèiem en titulars, presó permanent revisable per assassinat a les dues persones acusades de llançar una nounada en un contenidor de Porto Cristo l'any 2023. És la condemna dictada per la jutgessa després que fa uns dies un jurat popular va declarar culpables la mare i el conco de la menuda. Ella encara es troba en crida i cerca perquè no va assistir a la lectura del veredicte. En el seu cas, hi ha, a més, una agreujant per parentesc per ser-ne la progenitora.
L'altre condemnat a presó permanent revisable és Gustavo Petre, l'oncle de l'infant, també ha estat condemnada, però en aquest cas a pagar només una multa, la germana de Yolanda Moreno, acusada d'un delicte d'omissió del deure de socors. Els fets varen passar el novembre de l'any 2023. La dona estava embarassada d'unes 27 setmanes i una de les qüestions claus del judici ha estat determinar si el nadó va néixer viu o no. El jurat va considerar que sí, per la qual cosa els acusats han estat declarats culpables.
Mentrestant, ha començat a porta tancada el judici contra un acusat de casar-se amb la mare d'una menor a Nigèria per endur-se les dues enganades a Mallorca i una vegada a l'illa esclavitzar assetjar sexualment la Nina en violacions gairebé diàries durant anys. La fiscalia demana una pena de 40 anys de presó per haver-la convertida en la seva esclava sexual.
Segons relata el Ministeri Públic, els fets es remunten a març de l'any 2015, quan el processat va conèixer la mare de la víctima, que tenia dues germanes menors d'edat. Després de diversos viatges en què l'home, diu la fiscalia, va ordir un pla per aconseguir separar la Nina més gran, de 7 anys, de la seva mare, va aconseguir casar-se amb la mare i dur-les totes dues a Mallorca, on la menor va quedar a viure amb ell, separada de sa mare. L'escrit relata que la sotmetia a violacions gairebé cada dia. La va convertir en la seva esclava domèstica i l'obligava a fer vídeos de contingut sexual. Fa 2 anys la Nina va explicar-ho tot a la seva mare i denunciaren l'acusat.
Més coses. Les Balears és la tercera comunitat amb la major taxa històrica de dones assassinades per violència masclista a l'arxipèlag, que això vol dir que la taxa és de quasi 90 dones per cada milió. Una xifra que situa les illes per darrere de Ceuta i Melilla i les Canàries. A més, segons dades de l'Observatori del Consell General del Poder Judicial, el 80% de les 49 dones assassinades a l'Estat l'any passat vivien amb el seu agressor.
L'informe de l'Observatori recull que des de l'any 2003 la taxa acumulada de dones assassinades per cada milió majors de 15 anys es situa en una mitjana de 67 arreu de l'Estat. Molt per damunt d'aquesta mitjana, Condeim i a les Balears. El document també recull que el 80% de les 49 dones assassinades l'any passat vivia amb el seu agressor, una xifra més elevada que la d'uns anys enrere.
El sindicat Estei denuncia que 7 de cada 10 escoletes de 0 a 3 anys a les illes són de gestió privada, un fet que repercuteix en les condicions laborals de les treballadores, que són més precàries que aquelles que fan feina a centres de titularitat municipal o de la Conselleria d'Educació. Davant d'aquesta situació, l'Estei reclama un conveni autonòmic que afecti a tot el personal del primer cicle d'educació infantil.
La responsable de l'educació de 0 a 3 anys a l'Estei, Maria Cans, ha explicat que amb la gratuïtat del cicle 0 o 3 anys, molts ajuntaments se deixen la gestió de les escoletes d'educació, però la conselleria no assumirà, diuen, aquest personal que en alguns casos duen dècades treballant a les escoletes. És per això que Clan reclama al departament d'Antoni Vera que assumeixi aquest personal.
Dones que han currat en el cicle 0-3 durant dècades i dècades, que s'hi han deixat sa pell per aixecar una educació que a priori no estava ni contemplada, que l'han construïda de vell nou des de zero, ara queden fora de sa solució? O sigui, s'equació deixa de banda ses professionals que han fet feina dins aquests centres durant 40 anys?
Camps també lamenta que la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys no s'ha fet de manera gradual i això afecta serveis com el menjador, on una sola educadora pot haver de donar de menjar a fins en 8 nadons. L'Estei és per això que demana també a la conselleria que el nou decret de menjadors redueixi la ràtio per educadora.
I del conseller Antoni Vera ha assenyalat que el pròxim mes de juny ja serà enllestit l'esborrany que ha de regular els menjadors escolars en l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Vera apunta més que l'ordre serà consensuada per tota la comunitat educativa i passarà pel Consell Consultiu i el Consell Escolar.
A més, el conseller Vera ha recordat que l'any passat es varen pactar tot un seguit de millores laborals per les treballadores que fan feina a les escoletes públiques que tenen treballadores externalitzades.
D'un acord de taules salarials actualitzades a la realitat de les Illes Balears, perquè les taules salarials que hi havia eren sense conveni nacional, que eren molt més baixes i que no eren sous que estiguessin adequats a la realitat econòmica i social de les Illes Balears.
I una dada més que afecta aquest primer cicle d'educació infantil i és que tindrà el mateix calendari que la resta d'ensenyaments. El pròxim curs arrencarà el 10 de setembre i finalitzarà el 18 de juny.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Unanimitat a l'Ajuntament d'Eivissa per obtenir més de 200 habitatges de lloguer social i pisos per funcionaris al solar de Can Misses, on s'havia de fer una residència per a personal sanitari. Alberto Ferrer.
Les necessitats han canviat i tots els grups polítics han estat avui d'acord a canviar la destinació del conveni de cessió gratuïta d'aquests terrenys a l'Ipsal perquè els traspassi ara a l'Ibavi. El que critica l'oposició és que només a Vila s'hi fa habitatge protegit. Escoltem el socialista Rafa Ruiz, el regidor de Vox, Héctor Andrés, i el regidor d'Urbanisme de Vila, que és Juan Flores.
Varen ser el govern que més vivenda pública va fer en els 8 anys que varen governar. Cap ajuntament de Balears va fer més vivenda que nosaltres. Cobrar més del 30% del que ingressa una família per viure és un robatori, i no vos deixeu enganyar.
La vivienda és un derecho, és un derecho. També ells apoyen que la vivienda sea ocupada, també és un derecho, parece ser.
Usted mira las llaves, pues mire, no nos preocupa quién entregue las llaves y cuándo se entreguen, pero sí miramos de cara al futuro, miramos de cara a esa juventud que hay aquí.
I precisament amb alumnes de Sa Blanca Dona, avui com a públic, Vila també ha aprovat cedir al govern un terreny a Espuixet per fer-hi un institut de 16 unitats més 6 per 640 alumnes i descongestionar així la secundària al municipi, un equipament que arribarà alguns cursos tard.
I a mig d'aquesta crisi residencial, l'any ha començat amb una caiguda de la compravenda d'habitatges del 14% en comparació amb l'any passat, segons les dades publicades avui pel Consell General del Notariat.
Són xifres corresponents al mes de gener que indiquen un descens interanual una mica més pronunciat, hem de dir que la mitjana espanyola en les operacions cauen un 11,4%. Les compravendes baixen, però els preus continuen pujant i ho fan encara amb valors molt superiors al 10%. El gener s'incrementaven un 14% en relació amb un any abans. La pujada mitjana a Espanya és d'un 10,6%.
Som a les portes del cap de setmana, un dels de més moviments aeris per l'inici de les festes de Pasqua, i per ara es manté la vaga del Handling, que ha de començar demà divendres als aeroports de Palma i Eivissa. En la reunió d'ahir capvespre, entre les parts no hi va haver acord i per ara no hi ha cap altra trobada prevista.
Sí, les protestes convocades en el conjunt de l'Estat s'estendran el cap de setmana durant tota la Setmana Santa en el marc d'un nou conveni col·lectiu. José Negreira, secretari del sector aeri del sindicat UGT, ha demanat a les empreses Ground Force i Menzies que paguin el que deuen per a la correcta aplicació de les taules salarials.
Ahora mismo las dos empresas estamos lejos de llegar a ningún acuerdo, por lo cual la huelga creo que difícil, ojalá la podamos cancelar, pero lo veo muy difícil.
Avui, una de les imatges més cridaneres ha estat la de 8 xefs de les Balears, tots amb estrella Michelin, que s'han unit, han unit les veus en un clam únic, que el govern impulsi més esdeveniments amb ressò internacional per convertir la gastronomia pròpia en un reclam pel turisme de qualitat fora de la temporada alta. Caterina Vell.
Així és, de fet, hi són Macarena de Castro, l'única dona en aquest moment, Andreu Genestre, Miguel Navarro, Álvaro Salazar, Fernando Arellano, Marc Foix, Adrián Quecles i també Òscar Molina. De fet, avui mateix han traslladat aquesta demanda a la presidenta Proens al consolat. Demà defensen que la seva cuina ajuda a difondre, diuen, el producte local i també els plats que s'hi elaboren. És Marc Foix.
Cada cliente que viene ahora mismo está buscando una relación con el producto local. También para nosotros es un orgullo presumir de los productos que tenemos aquí.
De fet, és una reivindicació. Restaurant, també cellers i productes han detectat un increment de la demanda durant els mesos de tardor, també d'hivern, especialment per part dels turistes interessats en la sostenibilitat, el producte de proximitat i també la cuina de temporada. Iniciatives com rutes gastronòmiques, fires de producte local i també experiències enogastronòmiques contribueixen, diuen, a allargar la temporada turística. És Andreu Genestre.
Un mallorquí no pot ser mallorquí sense un pont negre. Sense aquest oli d'oliva de que nostra, sense aquesta mella, que al veure que jo dic que està en perill, no extinció, però està en perill de consciència social.
Tots destaquen la qualitat dels ingredients autòctons, com ara l'oli d'oliva, els vins amb denominació d'origen i també productes emblemàtics, com la sobrassada i el formatge. És Òscar Molina.
Per mi és molt important poder comprar-li el tomàquet a l'amic del
o sigui, el pare de l'amic del meu fill, no? O sigui, això té identitat.
Tot perquè la cuina tradicional s'ha convertit ja en una porta d'entrada per conèixer la cultura i alhora el producte local.
Pendents en aquesta hora de la votació al Congrés per convalidar el decret anticrisi que inclou les mesures fiscals per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, s'espera que surti endavant amb el sí de Junts. El PP ha confirmat la seva abstenció.
La formació catalana ha confirmat que votarà a favor del decret anticrisi si el PSOE vota a favor de la rebaixa de l'IVA als autònoms que facturin manco de 85.000 euros anuals, una iniciativa que també es vota avui. És el portaveu de la formació catalana, és la portaveu, volen dir, de la formació catalana, Miriam Nogueras, en declaracions a Televisió Espanyola.
Yo confío que van a votar que sí, de hecho esto es lo que nos llega por varios medios de comunicación, que fuentes de la Moncloa indican que así va a hacer, por lo tanto yo estoy convencida que esto va a tirar, las dos cosas van a tirar adelante sin problema.
Abans de l'inici de la sessió plenària, el portaveu socialista a la cambra, Patxi López, s'ha mostrat confiat en la convalidació del decret.
Estoy convencido de que, a pesar de que algunos piensan que la política es solo el instrumento para fastidiar al otro, se va a imponer el interés general porque este es un decreto que ayuda a la gente y al final saldrá adelante.
El Partit Popular ha anunciat la seva abstenció perquè considera que les mesures que inclou el decret són insuficients.
Mentrestant, aquest dissabte fa un mes d'ençà que els Estats Units i Israel iniciaran els atacs contra l'Iran i que el país persa va contraatacar. Quatre setmanes després, el conflicte ha escalat fins a arribar a causar una crisi humanitària, econòmica i energètica semblant a la crisi del petroli dels anys 70. Ara els plans de pau són damunt la taula.
El Pakistan ha confirmat en negociacions indirectes entre els Estats Units i l'Iran per aconseguir un acord de pau en la mediació d'Islamabad. Fins ara ha transcendit que Washington ha demanat a Teheran una treva dels atacs de 30 dies que renunciï a l'arma nuclear i limiti l'abast dels míssils balístics. També demana que deixi de finançar les milícies afins i reobri l'estret d'Hormuz. A canvi, li ha oferit l'aixecament de totes les sancions.
But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated...
La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que si el país persa no accepta la realitat del moment actual, si no entén que ha estat derrotat militarment i que continuarà sent-ho, el president Trump s'assegurarà de colpejar-lo amb més força que mai.
El règim dels ayatolàs, mentrestant, considera excessiva la proposta estatunidenca i ha presentat el seu propi pla.
L'Iran no concep cap negociació mentre continuïn els atacs, vol el final de la guerra a tots els fronts, inclòs el Líban, garanties que no es reprendran els atacs, la reparació dels anys causats i, a més, la sobirania completa de l'estret.
I encara sobre un altre dels actors en tot aquest conflicte, Israel segueix amb els seus atacs.
Sí, de fet, acaba de confirmar la mort del comandant de l'armada iraniana que dirigia el tancament del trànsit internacional a l'estret d'Hormuz i ha mobilitzat 400.000 soldats de la reserva per incorporar-se a la guerra.
Aquest dijous, Nicolás Maduro i la seva dona tornen a comparèixer davant del jutge a Nova York. Serà la segona audiència judicial per al deposat president de Venezuela, Isilia Flores, després de la seva captura a Caracas el 3 de gener passat per part dels Estats Units. S'enfronten a càrrecs de narcotràfic i possessió d'armes.
Davant les portes de l'edifici judicial ja hi ha diverses persones amb pancartes reclamen la llibertat del polític que ja va declarar per primera vegada el 5 de gener. En aquella ocasió, el líder chavista de 63 anys es va declarar innocent i presoner de guerra. El matrimoni denuncia el bloqueig il·legal del seu fons per pagar la seva defensa.
Begoña Gómez s'oposa a ser jutjada per un jurat popular i denuncia que només hi ha conjectures per part del jutge Peinado. La dona del president espanyol considera que la resolució del magistrat conté arguments falaços sense indicis.
Gómez ha presentat un recurs contra la resolució de Peinado dictada el passat 20 de març de dirigir la causa contra ella a un jurat popular i d'unificar tot el procediment en una sola causa. El seu advocat, Antonio Camacho, considera que la seva representant és investigada per ser la dona de Pedro Sánchez.
I finalment, el Congrés dels Diputats ha aprovat a favor de que Formentera tingui un senador propi.
Votos emitidos 350, a favor 312, en contra 33, abstenciones 5.
Aquest ha estat el moment de la votació. Fa uns instants s'ha aconseguit el vot a favor de les 3/5 parts de la cambra i, per tant, Formentera ha aconseguit tenir aquest representant de la cambra territorial. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La cooperativa agrícola Sesplet de Sa Pobla tanca avui les portes després de més de 30 anys d'activitat. Caterina Beny, bon dia.
Bon dia. Amb la finalització de l'activitat, la cooperativa, per tant, acomiadarà el de 9 treballadors de l'entitat i ha posat ja a la banda les seves instal·lacions i també la maquinària.
L'equip de govern a l'Ajuntament de Palma nega haver desempadronat d'ofici 15.000 persones en només 2 anys per negar-los així l'accés a drets socials bàsics.
L'oposició d'Esquerres, però, assegura que les dades són reals i manté que tot plegat forma part d'una estratègia que cerca expulsat del municipi a les persones amb manco recursos.
I a partir de demà s'apliquen els horaris d'estiu de l'autobús interurbà amb augment de freqüències i es reincorporen 11 línies que estaran en servei fins a final d'octubre.
Línies com les que uneixen el port de Sollà amb Alcúdia, Cala Mesquida amb Cala Rajada o Cala Mandí en Porto Cristo. Demà es reactiven fins a 11 línies del servei d'estiu.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via cintura, a l'altura de sortida des de Santa Pinya fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades de Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera Bergamosa. I per acabar, volen demanar precaució per les inclemències del temps, on recomanen reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Després de més de 30 anys d'activitat, la cooperativa agrícola Sesplet de Sa Pobla tanca avui les portes. D'ençà de l'any 1993, els més de 50 socis han exportat tones de patata al Regne Unit i altres països europeus. Amb la finalització de l'activitat, la cooperativa acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda les instal·lacions i la maquinària.
Així és, de fet, a primera hora del dematí ja hem vist 2 treballadors de l'entitat que acabaven de col·locar i també deixar adesat al magatzem tot abans del tancament definitiu. Un moment que diuen viuen amb incertesa, també en tristesa i nostàlgia, perquè Sesplet ha estat casa seva durant un bon grapat d'anys.
Això és que nostre, i se'n va, perquè no pot seguir més, i les circumstàncies que ara mateix, el tema de relleu i de els problemes que hi ha, o sigui, les produccions no són les que toca, i l'empresa és molt gran, i no se pot aguantar, no s'aguanta això ja.
I pel Balla de Sa Pobla, Vial Ferragut, és una llàstima que la cooperativa tanqui després de tants anys d'activitat. Assegura que la banda de la participació que el govern tenia en l'empresa la legislatura passada va precipitar la seva desaparició.
Una llàstima. El que ha de fer el govern, l'Ajuntament, tot és estar prop dels pagesos, i en aquests moments els pagesos passen molt malament. És el poble l'exportació ja, bueno, el que se sembla ja ha baixat entre un 40 i un 50%. De fet, vas deixant els pagesos, que dia sí, dia no els veig per mig. I, clar, tot això no ajuda.
I de tot plegat també n'ha parlat el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet.
Tota la patata no queda tocat, per nosaltres s'apareix que les superfícies d'hectàrea més o menys se mantenen. Sí que hi ha baixades de producció, però és degut a les prohibicions que ens venen d'Europa d'utilització de segons quins fitosanitaris per poder lluitar contra les plagues. Són uns problemes separats d'aquest cas concret.
I ho deia el conseller, la producció de patata va a la baixa, la superfície d'hectàrees conreades ha davallat un 35% des del 2020 i també n'ha caigut la producció un 25%. Ara bé, el rendiment de les plantacions és millor, n'ha augmentat un 15% la producció de quilos per hectàrea.
Efectivament, perquè la gran majoria de la patata que es fa a Mallorca no es consumeix aquí, no es consumeix a l'illa, es menja, per tant, a fora, a diferents països d'Europa. El principal mercat ara per ara és Polònia. L'any passat s'hi enviaren patates per valor de 2,6 milions d'euros. Però també l'exportació ha anat a la baixa. A Polònia ha caigut un 15% en on més cau en aquest moment. El Regne Unit ha davallat més de la meitat d'ençà de 2021. A Dinamarca, per exemple, més d'un 70%. En conjunt s'exporta pràcticament la meitat de patata que s'exportava ara ja fa 4 anys. La patata ha estat durant molts anys el motor econòmic de sa pobla. Enguany ja fa 100 anys que es va començar a conrear aquest cultiu per l'exportació.
I no deixem el sector primari perquè Campos ha aprovat per unanimitat durant el ple d'avui declarar persona non grata a l'empresa DAM.
Ha fet després que l'empresa anunciés el tancament de gamma que ha deixat el sector ramader i també l'empresa lletera del municipi, diuen, en una situació molt complicada. La Batlessa, així que perquè, a més, ha animat els campaners a no consumir productes de la distribuïdora DAM com a mesura de rebuig. Entre els productes hi ha, per exemple, la cervesa i també l'ACAO, l'escoltam a ella i a alguns veïnats.
Animaria a tots els campaners que s'hi vulguin sumar a no consumir productes que venguin de DAM. El que no pot ser és riure-se'n d'aquesta manera dels nostres ramaders. Quan se dona una paraula, s'ha de complir.
Nosaltres ja en comprem patates de distribuïdora DAM, però sempre per la nostra.
Costarà perquè és molt arraigat a tot Mallorca. La caos, algo...
Qualque cosa han de fer, perquè tota aquesta gent que ha aguantat i ha invertit ara...
La gent ho mira, però després mira el preu. Això el lletrat que haurien de fer és fer obligació tot consumir un 10 o un 20% de producte mallorquí.
2:37 més qüestions. El ple de l'Ajuntament de Palma ha tractat avui la polèmica pels desempadronaments massius de persones vulnerables que han denunciat algunes entitats socials, així com l'oposició. L'equip de govern nega haver desempadronat d'ofici 15.000 persones en només 2 anys per negar-los així l'accés a drets bàsics socials, a drets socials bàsics, volen dir. L'oposició d'Esquerres, però, assegura que les dades són reals i manté que tot plegat forma part d'una estratègia que cerca expulsar del municipi a les persones amb manco recursos.
Per això l'Esquerra ha criticat que l'equip de govern estigui, diuen, executant unes polítiques que perjudiquen els més vulnerables en lloc de cercar alternatives per millorar la situació, com ha assenyalat el regidor socialista Daniel Oliveira.
Si usted tuviera un mínimo de sentimiento y de decencia de decir vamos a cubrir y dar derechos y atender a las personas que viven en Palma, que trabajan en Palma, que simplemente son personas que están aquí, ustedes tienen una amplia legislación que le daría cobertura si ustedes quisieran.
I a més, per Palma, Miquel Àngel Contreras ha lamentat els canvis de versions que ha ofert l'equip de govern respecte d'aquesta denúncia.
Ja duim com 5 versions diferents de lo que ha passat en tot aquest temps amb el padró municipal. És que no tenen cap credibilitat ni una. Cap ni una. I la veritat és que quan xerram de drets bàsics, aquest dergavell de l'equip de govern és inacceptable.
La regidora de Podem, Lucía Muñoz, considera que l'empadronament massiu de persones sense llar obeix a una estratègia definida.
El problema de fondo és que esta política de bajas del padrón no es un hecho aislado. Me temo que forma parte de una línea de actuación más amplia, como le decía antes, que le ha llevado a este gobierno a declararle la guerra a los pobres.
Ben al contrari, el portaveu de Vox, Fulgencio Coll, ha defensat la baixa del padró de Palma de les persones que no demostren que encara hi resideixen.
Muchos de estos empadronados se van a otras ciudades, a otros sitios, y se olvidan. Ya tienen el bono para que les den todo, muchos de ellos que han venido de una forma ilegal, y lo pagamos nosotros.
La portaveu de l'equip de govern, Mercedes Celeste, nega un desempadronament massiu i manté que són revisió del patró que entren dins la més absoluta, diu, normalitat. De fet, ha explicat també que se feien en termes més o menys similars en governs progressistes.
Ustedes, los 50.000 que han dado de baja, son sin pedir ni la persona pedirle absolutamente nada, los dan de baja de mano. Aquí no pasa en el ayuntamiento, y usted lo sabe. Aquí en el ayuntamiento se pide a las personas, vienen las personas, hablan y ellas entregan lo que consideran que tienen que entregar. Y usted lo sabe bien.
De fet, el ple ha explicat el seu cas algunes de les persones afectades, la majoria perquè resideixen a caravanes o infrahabitatges i es troben a un llim legal.
No se me ha concedido el empadronamiento, pero tampoco se me ha denegado formalmente. Y en su lugar he recibido derivaciones constantes a otros organismos como Cruz Roja o Servicios Sociales y contestaciones que no ponen fin al procedimiento. Esta forma de actuar me mantiene en una situación de indefinición administrativa.
No entiendo el porqué. Ahora me veo tirado en la calle sin derecho ninguno como español que soy. No sé, mi situación le puede pasar. Yo no tengo 300.000 euros para comprar una casa. No pido una casa. Si lo tuviese, ten por seguro que no estaría aquí.
Calvià també ha celebrat avui el ple municipal que ha recordat a Malena Ortiz, la jove desapareguda, amb una declaració institucional de tots els partits.
Ha estat, de fet, a motiu del Dia de les Persones Desaparegudes, sense motiu aparent. Hem de recordar que Malena va desaparèixer el desembre de 2013. La seva mare, Natàlia Rodríguez, ha estat l'encarregada de llegir la declaració.
Este día consideramos necesario seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Resulta imprescindible continuar trabajando para dotar a nuestro país de un marco jurídico claro y específico, Estatuto de la Persona Desaparecida, una fiscalía especializada, a fin de que se lleve a término la investigación de las desapariciones en tanto que mandato legal imperativo.
I la zona blava de Palma s'amplia de forma significativa i duplicarà les places regulades. La comissió de seguiment del servei d'estacionament regulat en superfície ha aprovat per unanimitat l'expansió de la zona a 9 barris. La inversió és de 1,36 milions d'euros i les places passaran de 12.000 a 25.900.
I d'entre els barris afectats són els de Foners, Pere Garau, també la plaça de Toros, Bons Aires, Camp Rodó i Santa Catalina Nord. La proposta també inclou, després del corresponent estudi tècnic, els barris de Son Oliva i Son Fortes Sud, que inicialment no estaven previstos en aquest pla de mobilitat urbana sostenible. L'ampliació s'ha definit després d'una anàlisi tècnica que ha tingut en compte factors com, per exemple, el nivell d'ocupació de l'estacionament, la disponibilitat del transport públic i els fluxos de trànsit.
I atenció, si en prou l'autobús interurbà, perquè a partir de demà s'apliquen els horaris d'estiu amb un augment de freqüències i es reincorporen 11 línies que estaran en servei fins a final d'octubre.
Com les que uneixen el Port de Solla amb Alcúdia, Cala Mesquida en Cala Rajada o Cala Mandia en Porto Cristo. Demà mateix, de fet, es reactiven fins a 11 línies del servei d'estiu dels autobusos interurbans de tot Mallorca. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Lo que hacemos es reforzar un día más esta oferta de autobús en la isla de Mallorca con la reanudación de 11 líneas para la temporada alta.
I la resta de línies fins a completar el servei es reprendran entre els mesos d'abril, també de maig, i tots ells estaran en funcionament fins al 30 d'octubre. A més de l'ampliació de les línies, també s'amplien les freqüències. Lorena del Valle és la directora general de mobilitat.
Això també és un objectiu d'aquest govern, d'anar augmentant les amplituds horàries, és a dir, que els autobusos surtin més d'hora al matí. Tenim autobusos que comencen el servei a les 3:30, d'altres a les 5 del matí, i acabin més tard al vespre.
Un reforç dels horaris que els usuaris agraeixen.
M'anirà més bé.
Sí, m'anirà millor, sí.
Que ara, el dematí, bé, de prest n'hi ha, però llavors estan una hora, i claro, tenir d'anar més prep de lo que toqui.
Avui també destacant que el govern ampliarà la capacitat del torrent de Sa Mosquera al seu pas per Caimari per evitar inundacions com les que es van produir el 2019. Era una obra molt demandada pels veïnats.
El desperfecte que va causar a Caimari el desbordament del torrent de Sa Mosquera l'any 2019 va deixar danys importants en habitatges, també en infraestructures. Aquest va ser, de fet, el darrer episodi de pluges intenses que va posar en relleu la vulnerabilitat d'aquest tram i la necessitat, per tant, d'una actuació estructural que ara farà el govern. El projecte projecte preveu l'ampliació de la capacitat hídrica del torrent en el tram urbà. Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics.
Hi ha un augment de secció i també ho davallarem una miqueta per donar-li la secció adequada perquè puguin passar aquests 30 metres cúbics per segon, que són els càlculs que se fan amb una pluja de retorn, amb un retorn de 500 anys.
Se soterraran 170 metres i en la part que quedi al cel obert es milloraran els murs de contenció, també es construiran noves passarel·les per a vianants i es farà un estudi d'inundabilitat.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Manacor ha iniciat aquesta setmana les obres de restauració i adequació del taló situat entre el carrer Sant Lluís i el passeig del Cap d'Estoi de Porto Cristo, una intervenció destinada a garantir l'estabilitat del terreny, millorar el manteniment de les infraestructures existents i també dignificar l'entorn urbà. El pressupost és de 75.000 euros i el termini d'execució de les obres és d'un mes. D'aquesta manera, arribem a les 2:45 minuts. Continua informació aquí a Vida Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem amb Valien i amb Morici, que s'enfronten avui vespre amb les seves seleccions.
Els jugadors del Mallorca es veuran les cares avui amb Eslovàquia i Kosovo a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. L'eslovac Martin Valien i el kosovà Vedan Morici s'enfrontaran per primera vegada i tots dos tenen l'objectiu de poder defensar el seu país aquest estiu al Mundial. El central mallorquinista és la gran novetat, Eslovàquia, que no participa en un Mundial des del passat 2010, i el davanter kosovà somia en poder defensar el seu país a una cita mundialista. També jugaran Johan Mojica amb Colòmbia contra Croàcia. El partit es jugarà als Estats Units. Jan Virgili, que jugarà demà, ho farà amb la sub-21 a Xipre, un partit de classificació de l'europeu. I Samu Costa, en Portugal, que jugarà la matinada de divendres a dissabte a les 3 a l'estadi Azteca contra la selecció mexicana de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor. Mentre la resta de la plantilla continua fent feina amb l'objectiu de donar la sorpresa dissabte, dia 4, contra el Real Madrid de Son Moix. El porter Leo Román creu que és possible sumar contra el conjunt blanc. El sentim en declaracions a Ivetres Televisió.
Sí, por supuesto. Al Madrid y a cualquier equipo, y más en nuestra casa. Creo que si no pensamos así, estamos mal, vamos por mal camino. Entonces, cada partido cuenta. Mira, tú mismo lo has dicho, el partido que iban perdiendo 3-0 a la vez y al final acaban remontando, pues eso es así. Nunca sabes cuándo vas a tener ese premio, a lo mejor esos puntos que parecen más complicados, y a lo mejor esos puntos son los que te hacen permanecer. Entonces, creo que cada punto vale oro y tenemos que ir a morir por cada punto.
A Son Moix, el tècnic del Madrid, Arbeloa, no podrà comptar amb el sancionat Fede Valverde per la seva expulsió contra l'Atlètic de Madrid. El club blanc va apel·lar la decisió i finalment el comitè de disciplina només ha posat un partit de sanció. Crida l'atenció, però, que la redacció de l'acte és idèntica a la de l'elecció de Jan Virgili Pamplona, però, en canvi, el jugador mallorquinista recordant que li imposaren dos partits de sanció.
Més futbol, perquè el Barça ha agafat avantatge als quarts de final de la Champions.
Les blaugranes van golejar el Real Madrid 2-6 a l'estadi Alfredo Di Stéfano i cercaran el pròxim dijous, dia 2, sentenciar l'eliminatòria al Camp Nou. Ahir, el partit d'anada, les mallorquines Catacoy i Patrick Jarro varen ser a l'11 titular i, a més, jugaren tot el partit. Sentim la futbolista del Barça, Alexia Putellas.
Que nosaltres, els futbolistes i les futbolistes, ho donem tot, ens exigim cada dia, ens empenyem al nostre límit constantment perquè l'afició estigui contenta tant del seu equip masculí com del seu equip femení, i el nostre objectiu és aixecar títols per celebrar-ho amb ells, que vinguin a l'estadi i que els inspiri, o que aquell dia hagin passat un dia dolent i que vinguin a l'estadi i s'oblidin de tot i que gaudeixin amb el nostre joc, amb les nostres jugadores.
I abans d'aquest partit de tornada dels quarts de la Champions, Barça i Madrid es tornaran a enfrontar. Serà aquest pròxim diumenge en partit de Lliga al Camp de les Blanques.
A Primera Federació, la UD continua preparant el transcendental partit de diumenge davant l'Alcorcón.
Avui, a l'entrenament, Miguel Álvarez ha recuperat tots els efectius. Dani Manau, bon dia.
Bon dia, així és. Ahir no van participar Fran Castillo, Davo i Arnau Solà, titulars habituals que patien molèsties lleus. Tots tres s'han recuperat i aquest matí s'han reincorporat al grup en una sessió que s'ha celebrat a la gespa de l'estadi Can Misses. Després de dues derrotes, la situació és delicada. Guanyar diumenge l'Alcorcón és una qüestió de necessitat. Escoltem el porter i capità Ramon Juan.
Estem en una zona complicada i el que hem de fer aquest cap de setmana és guanyar tres punts que són importantíssims, i amb aquests tres punts doncs crec que el descens estarà una mica més lluny i ens podrem col·locar una zona de la taula una mica més còmoda.
Per a Ramon Juan, superar els madrilenys suposaria respirar una mica i guanyar tranquil·litat.
Hem parlat molt al vestuari, entre companys, que ho hem de treure, que aquest cap de setmana és molt important, i animem a tota la gent divisa que vingui a animar, que de veritat els sentim, que els necessitem.
Demà l'Aude Eivissa tornarà a entrenar-se i Miguel Álvarez atendrà els mitjans en la prèvia d'aquest enfrontament clau amb la visita de l'Alcorcón diumenge a les 12 del migdia.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal afronta 3 partits en una setmana.
I a més els afronta a casa. L'equip mallorquí torna a Somos, on no juga des del passat 14 de febrer. El primer dels 3 partits serà demà, amb la visita de l'Alzira a Somos. El conjunt mallorquí vol recuperar sensacions després de l'eliminació a les semifinals de la Copa d'Espanya i guanyar les 3 jornades. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
Semana larga aquí en Somos, ¿no? Con 3 partidos en una semana, la verdad que 3 partidos importantes, de que si somos capaces de sacar un buen número de puntos, pues nos afianzará un poco ahí en la parte alta de la tabla. Por lo cual, pensando en el partido de mañana, no dejarnos llevar por la clasificación, sino centrarnos en lo que tenemos que hacer y hacer un buen partido y hacer que los 3 puntos se queden aquí en casa, ¿no?
L'Alzira, penúltim a la classificació, apura les seves opcions de salvació a la primera divisió. Vadillo parteix del perill que pot tenir aquesta situació.
Ellos es verdad que van a venir aquí a intentar pues seguir la mayoría de sus jugadores acumulando minutos en primera división, intentando agarrarse a un club ardiendo a la categoría. Van a venir a un escenario bastante bonito que yo cuando he estado en aquella parte, ¿no? De donde están ellos ahora, pues va a la casa de uno de los equipos importantes de la categoría, donde no tienes presión, donde vas a divertirte y a competir a tu máximo nivel. Nosotros centrarnos en lo nuestro.
Recordant que el Palma Futsal, el Zira, el podreu seguir en directe i Betre Ràdio serà demà a les 8:30 del vespre.
En bàsquet, l'Azul Marino continua el seu camí cap a l'ascens.
Resten 5 jornades pel final i el conjunt mallorquí, segon a 2 punts del primer, confia en assolir la primera posició i aconseguir l'ascens directe a la màxima categoria. Dissabte visiten la pista del Zamora. Del pròxim rival n'ha parlat l'entrenador Alberto Antuña.
Vamos tres jornadas en 10 días, que obviamente va a ser clave, pero bueno, al final ya quedando 6, los 6 van a ser clave. Vamos a Zamora, vamos a un campo complicado, un equipo que respetamos mucho, que creo que está haciendo las cosas bien, que yo creo que parte un poco esa clasificación de equipos que están en balance positivo, que son capaces de competir bien contra cualquiera y más en casa.
Mentre a primera fe pel Fibui Mallorca, després del comiat de Pablo Cano, prepara amb Rubén Escalas el partit contra Obradoiro, el Palmer visitarà la pista del Fuenlabrada i l'Àsia Menorca rebrà dissabte l'Oviedo. El conjunt menorquí porta 2 derrotes consecutives. Sentim l'entrenador Javi Zamora.
Con muchas ganas de volver a Vintao. Fue un sábado en nuestro día de partido, en un partido que se antoja pues súper intenso, súper complicado, contra uno de los equipos probablemente más en forma de la categoría, un Alimerca Oviedo que está haciendo las cosas sensacionalmente bien, ¿no? En todos los sentidos.
I a la segona FEB Martal, Sant Antoni d'Eivissa viu el millor moment de la temporada.
El conjunt d'Eivissenc és líder amb 39 punts i porta 10 victòries en els darrers 11 partits. Quan resten 4 jornades per acabar la Lliga regular, el Sant Antoni acarona l'objectiu d'acabar la primera posició de cara al play-off d'ascens a primera FEB. Sentim l'ala pivot de l'equip, Rodri Gómez.
Depende de nosotros y eso es mucho más de lo que se podía esperar, ¿no? Nosotros queremos esa primera plaza, queremos terminar primeros y queremos jugar esa final. Y bueno, nos quedan 4 partidos para conseguirlo.
En ciclisme, en aquests moments es disputa la 4ª etapa de la Volta a Catalunya.
Un recorregut de 173 quilòmetres que s'ha modificat per mort de l'alerta per vent i que elimina la pujada final. Ahir, a la 3ª etapa, Enric Mas va acabar en la posició 99, a 1 minut i 39 segons del guanyador Dorian Godon.
I acabem amb la notícia del dia al món de l'esport.
Es tracta d'un comiat. Carolina Marín ha anunciat avui migdia la seva retirada. La millor jugadora espanyola de bàdminton de la història diu adeu després de voler prioritzar el seu benestar físic a la competició. Recordem que Marín va patir una greu lesió als genolls al passat Jocs Olímpics de París quan lluitava per la medalla d'or. Entre altres èxits, va aconseguir l'or als Jocs de Rio i ha estat 3 vegades campiona del món i 7 d'Europa.
Gràcies, Marta. Després de la informació esportiva arriba la cultura. Abans, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Almudaina de Palma encara la seva darrera fase d'obres de restauració i es prepara per tornar a obrir portes aquest estiu amb un nou recorregut per al visitant i amb estances mai públiques fins ara. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Com ara el Palau de la Reina.
Sí, que durant anys havia estat la zona de despatxos de la Comandància General de Balears, sales que es varen decorar per la visita de la reina Isabel II el 1860 i que han mantingut fins ara, amb petites modificacions, els motllos, els daurats i les lampades de l'època. Ara tot això es mantindrà, però només en part. L'arquitecte responsable d'aquests treballs i director d'Immobles i Medi Natural de Patrimoni Nacional és Luis Pérez de Prada.
¿Esto es un palacio medieval? No, la imagen que tenemos no se corresponde. Es un espacio decorado en época de los Borbones, como os decía, en 1860, que es el momento que se hace la visita, pero tenemos que entenderlo como tal. Sin embargo, las salas pues sí tienen de alguna manera esa réplica. Lo que es el gran espacio que vamos a ver intermedio, que es el que se utiliza como salón del trono en la visita de Isabel II, era el comedor en época medieval.
També hi haurà modificacions a la sala del Tinell, que és la sala d'audiències, potser la més reconeguda per ser on es fan habitualment les fotografies de les recepcions reials durant la seva estada a Mallorca.
Modificando una escalera que, bueno, pues que estaba colocada justo en el eje de la sala, que tenía demasiado protagonismo dentro de lo que es el espacio, y vamos a modificarla por 2 escaleras laterales, ¿no? Con un elemento también que va a permitir una zona de asiento, con una pequeña barandilla que pasará desapercibida.
Tot plegat per llevar allò que sigui necessari i poder facilitar al visitant fins a 250.000 de persones cada any que captin l'essència d'aquest edifici.
Lo fundamental es que la persona que va a visitar este palacio comprenda cuál ha sido la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, a lo largo de los muchos siglos en los cuales se creó este lugar como germen, como inicio de lo que es la ciudad de Palma, ¿no?
Les obres estan valorades en 2.250.000 euros i s'han finançat amb fons europeus.
Voy a tomar el camino equivocado.
Sona la Bienquerida perquè ella serà una de les protagonistes de l'oferta musical de l'Atlàntida Film Fest que s'ha presentat avui a 4 mesos justos de la inauguració de la 16a edició.
15 espectacles que inclouen també a la Zoe, a l'Orna, 2 referents del trap com a caps de cartell, però també a Nacho Vegas, a l'Asa pel concert d'obertura i a Leonor Wadling per posar el punt i final al festival. Noms propis de qualitat que destacava d'aquesta manera el director de l'Atlàntida, Jaume Ripoll.
Els pressupostos concerts hi ha un moment d'un 20% enguany, per tant, és, diguem, mai hem tingut
artistes tan ambiciosos. Mai han tingut com en guany, per exemple, tres artistes que superen 1 milió d'oients mensuals de Spotify, per tant, estem parlant de referents absoluts a nivell nacional, i combinam tot tipus de públic, tot tipus de música i també diferents llengües del país.
Sobre la proposta cinematogràfica, a hores d'ara no es pot dir massa cosa, però Ripoll sí ha avançat un parell de noms.
Tenim Sessió Absoluta a Espanya, de la primera ficció protagonitzada per na Charlie XCX, la cantant més important que teniu avui en dia, se diu Erupcia. També tenim l'estrena absolut en el nostre país d'un documental que tot just se va estrenar ahir a Regne Unit, que es diu Broken English, i que és Broken English, es tribut a Marianne Faithfull, protagonitzada per Tilda Swinton i Nick Cave. Se podrà veure La Misericòrdia el mateix dia que tenim el concert de La Bien Querida, serà un dia meravellós, i aquest tribut a Marianne Faithfull és extraordinari, va guanyar el Festival de Venècia l'any passat.
A tot això s'ha d'afegir també un biòpic sobre Chopin i la producció Barrio Triste de Bad Bunny, dirigida per Stills, el responsable dels vídeos de l'estrella porto-riquenya. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous, 26 de març, una actualitat que passa pel Congrés dels Diputats, on s'ha donat llum verda al senador de Formentera, Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia. La cambra ha aprovat la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui el seu propi senador independent del que triï l'illa d'Eivissa.
Votos emitidos 350, a favor 312, en contra 33, abstenciones 5.
Aquest ha estat el resultat. Només Vox hi ha votat en contra, mentre que UPN i quatre diputats d'Esquerra s'hi han abstingut. Així s'ha aconseguit les tres cinquenes parts de la cambra. Això després que s'hagi aconseguit el suport definitiu del PP. Ara el text passarà al Senat per ser aprovat de manera definitiva i es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat.
Avui, per cert, també és un dia clau al Congrés per la convalidació del decret anticrisi que inclou les mesures fiscals per pal·liar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà.
Un debat que acaba de començar a la cambra. S'espera que surti endavant amb el sí de Junts. El PP ha confirmat per part seva la seva abstenció. També s'ha donat llum verda aquest dijous a la llei per combatre la multireincidència, que preveu penes de fins a 3 anys per robatoris de telèfons mòbils, a més d'endurir les penes contra aquells que cometin més d'un delicte de furt, de lleu o estafa.
L'Estat inclou el monòlit de Safaixina en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i n'ordena la retirada.
La decisió del govern espanyol ha arribat a minuts abans que el ple de l'Ajuntament de Palma aprovés blindar de manera definitiva l'obelisc. Cort anuncia que esgotarà totes les vies legals al seu abast per evitar la retirada del monument franquista. Òscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme.
Lamentar que el gobierno de España siempre acuda a atajos cuando no está de acuerdo con las resoluciones judiciales y que lo haga precisamente de manera sobrevenida en un momento en el que finalmente les tengo que decir que deberán ser los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre este particular.
L'oposició i les entitats memorialistes celebren aquesta decisió de l'executiu espanyol després d'anys de reivindicació.
Els titulars passen també per la condemna a presó permanent revisable per als dos principals acusats d'assassinar la nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo.
La mare de la nadó continua en presó desconegut, mentre que el Conco ja va entrar a la presó després de la lectura del veredicte per part del jurat, que els considera tots dos culpables d'assassinat.
Mentrestant, comença el judici a un home perdut des de Nigèria, una nina, i tenir-la com a esclava sexual a casa seva.
Segons l'acusació, la violava, la gravava i en publicava els vídeos. La fiscalia demana 40 anys de presó per a l'acusat. El judici se celebra a porta tancada.
Després de més de 30 anys d'activitat, la cooperativa agrícola Sesplet de Sa Pobla tanca avui les portes.
Amb la finalització de l'activitat, la cooperativa acomiadarà els de 9 treballadors de l'entitat i ha posat a la banda les seves instal·lacions i maquinàries. És un dels treballadors afectats.
Això és que nostre. I
se'n va, perquè no pot seguir més, i les circumstàncies que ara mateix són tema de relleu i de els problemes que hi ha. O sigui, les produccions no són les que toca i l'empresa és molt gran i no se pot aguantar, no s'aguanta.